Amb el seient demà al ple municipal començarem per aquí, enmig de tot el que tenim sobre la taula. Debatrà el plec de condicions de la licitació de les parades del mercat municipal i, per tant, diguem-ne que s'obrirà una etapa que, en principi, en el calendari, amb el calendari sobre la taula, s'hauria d'haver obert fa uns quants mesos. Recordaran que la licitació, l'antic contracte dels paradistes del mercat finalitzava el 31 de desembre del 2025. Aleshores hi va haver aquella història de la divisió de la horitzontal de l'edifici, del pàrquing i tot plegat, i tots aquells problemes amunt i avall. Alcaldessa, bon dia i bona hora.
Bon dia.
I ara sí.
Ara sí. Jo sempre que vinc aquí sembla que acabem amb lius que fan anys, que van darrere, que van arrossegant. Una mica cansada de complir amb tot això, però contenta, perquè evidentment el desembre del 25 s'acabava la concessió de les parades, n'hi havia la regularització del mercat de quan es va fer la segona reforma, ja s'ha regularitzat el mercat, ara ja podem treure el plec de clàusules i també serà una tranquil·litat per tots els paradistes que volen continuar, evidentment, de dir, bé, ara ja tindrem 25 anys més, em sembla que és, que ja poden estar tranquils i també és bo pel mercat. I recordar que aquest plec de clàusules per aquest nou mercat ens han dit, reiterat moltes vegades, experts en mercats de la Diputació, que són els que ens han ajudat més a fer aquest plec, que aquest mercat de Sitges funciona bé, que no es fan canvis grans, o sigui, evidentment, es millorarà en el sentit, sobretot, d'actualitzar, no? De posar noves tecnologies, de posar degustació, de posar, en fi, això sí, però no pot canviar molt perquè precisament tothom ens diu que el mercat de Sitges doncs funciona bé.
Ens ho poseu molt bé. Si funciona tan bé, per què mai s'han arribat a omplir totes les parades?
Perquè no és fàcil posar-te en...
Si és que veritablement
sí,
és un...
Funciona bé com a els paradistes que hi ha, que porten molts anys, molts, i que donen sobretot menjar de molta qualitat, de molta proximitat, però tampoc és fàcil, perquè penseu quants peixaters hi ha ara o quants carnissers hi ha, ves al mercat a buscar, ves al carrer a buscar gent que es vulgui dedicar, costa molt, o sigui, ha canviat, és veritat, la visió ha canviat, però els que estaven en un principi, és un mercat, ara és difícil i és molt sacrificat, és aixecar-te aviadíssim i a la parada i no és fàcil, i tampoc es pot dir que ui, que els paradistes, mira que bé que els anat la vida, i que tampoc, perquè s'ho han treballat moltíssim. Però com a mercat, així com en altres llocs, en molts municipis, els estan tancant perquè la gent no va a comprar. Jo crec que el bo que tenim aquí és que la gent va a comprar. Una altra cosa és la situació de cadascú, dels treballadors, però que la gent va a comprar, això funciona.
Ho dic perquè agafant-nos aquesta derivada i el fet que el mercat no s'ha acabat mai d'omplir, els paradistes també poden pensar, bé, s'obrirà una licitació, però en principi serà difícil que vinguin ofertes des de fora, tenint en compte que fins ara ha costat tant també omplir les parades.
Això
és un pensament que poden tenir?
Segur. Sí, segur. I nosaltres també el tenim, segur. Vull dir, jo crec que lo important és que els que porten molts anys i volen continuar, que tant de bo continuïn. Perquè és això, el resultat ha estat bo per la gent, per anar a comprar. El resultat és bo. O sigui, la gent que ja té parades, que porta anys, que són grans professionals i que vulguin repetir, que puguin repetir. Per mi això és el més important.
Ho dic perquè dona punts l'antiguitat a qualsevol mercat, però aleshores hem d'entendre que difícilment un paradista d'un altre mercat vindria aquí a Sitges a fer una oferta, no sé que veritablement tingui un negoci d'unes dimensions molt grans.
Això sí que és veritat. I és veritat que, malauradament, sempre hi ha hagut 5 o 6 places buides i parades buides i que costa molt dinamitzar-les molt perquè no és fàcil, és això. A més, hi ha unes condicions. Tu no pots posar, si hi ha una fruiteria, no pots posar fruites, no pots posar carn, no pots... Clar, llavors has d'anar buscant, això és veritat.
Una qüestió a partir d'aquí. El plec de licitació, el plec de condicions, no anul·la de cap manera el que és el reglament del mercat.
No, després un cop tinguem aprovat la licitació, es canviarà, es farà un nou reglament, però més que res per aportar novetats, com hem dit, temes de digitalització, temes de poder fer degustació, temes de... que ara amb el reglament antic està molt caducat, però s'ha de fer un cop hagi passat la licitació.
Entenc que el reglament antic és aquell que es va aprovar ja el 2008 i després va ser modificat,
anys,
és a dir, és un reglament de fa molts anys.
Sí, per això. Però un cop tinguem la licitació aquesta aprovada, aleshores hi ha una comissió, vull dir, aquí pot participar moltíssima gent, els periodistes i tot, vull dir, aquí poden participar tots els grups polítics, en fer aquest nou reglament, que permetrà, sobretot, coses que fa molts anys ni es pensaven, no? Com, jo què sé, vendre per internet, doncs, bueno, són les coses que s'han de discutir.
Si demà el ple aprova aquest plec de clàusules de la licitació, què podem estar? Una altra vegada allò contem 6 mesos, una cosa així, si no es presenten al·legacions?
Jo esperaria que menys, perquè menys? Com els periodistes ja estan molt al cas i segur que estan molt preparats per presentar-se, sabem que hi ha una gran majoria de periodistes que es volen tornar a presentar. Per tant, en principi no tant de bo tardem bé, no sé, jo espero que no sé, a la tardor, diguem, ja es puguin començar a posar.
Està millor la relació ara amb els periodistes que fa mesos?
Sí, la relació, sí? També és veritat que el regidor, l'Albert Oliver, ha estat constantment parlant amb ells, explicant-los cada vegada cada cosa que passava, cada cosa que canviava, i jo crec que això ha funcionat molt bé. Després també totes aquestes actuacions que s'han fet de dinamitzar el mercat, això dels 12 accions, 12 mesos, doncs clar, fa que estiguem molt en contacte amb ells, no? I que hi hagi molta activitat al mercat, i això també jo crec que els ha funcionat bé i estan contents.
El que passi a la planta soterrani pot ser competència o no? O pot complementar? L'obertura del Mercadona?
Jo crec que complementa i és un bon reclam al Mercadona. També és una altra de les coses que et diuen els experts, no? Allà on hi ha un mercat, a més, hi ha una àrea comercial important, també els hi funciona més bé.
Ha passat una mica de tot, no? En alguns indrets ha desaparegut el mercat, en altres indrets ha desaparegut el Mercadona.
El Mercadona, suposo que sí. Aquí jo crec que és una bona combinació i crec que tots estan contents que hi hagi l'altre, diguem-ne, saps? El mercat ja li va bé que hi hagi un Mercadona i al Mercadona ja li va bé que hi hagi un mercat. Per tant, aquí la combinació ha sortit bé.
No ens movem del mercat. Voleu afegir alguna cosa a l'assumpte de la parada 16, famosa?
Què voleu que us digui? És una cosa de l'any 21. És un tema que jo, sincerament, ja no sé ni com explicar-ho, perquè que vagin contra mi, contra la meva persona, m'han fet de tot, m'han vingut a buscar la policia, m'han fet de tot, i jo ho puc aguantar molt. Però com a mare, que es fiquen amb el meu fill, per mi, si algú em volia fer mal, felicitats perquè ho ha aconseguit, perquè és una cosa que es va fer perfectament, és legalment, s'ha preguntat, per Sitges ha preguntat per això 20.000 vegades al ple, se'ls ha donat totes les explicacions, és legal, precisament ara ho parlàvem, per dinamitzar, es donen llicències temporals.
Us veu acollir en aquella part del reglament que hem anat a buscar, excepcionalment, sí, per raons justificades, sí, de garantir una oferta suficient, l'alcalde podrà concedir, sí, llicències temporals de parades fins a l'adjudicació.
I no hi ha incompatibilitat que sigui un familiar, és que està perfectament regulat, però hi ha gent, partits polítics concretament, que és que els és absolutament igual Sitges, el que volen és l'alcaldia, el preu que sigui, i van contra la família. És que jo, no sé, l'altre dia deia que aniran ja contra la meva mare de 89 anys, vull dir, és que és insuportable, la veritat. Ara, jo sé que em volen fer mal a mi, ho sé, que van contra la meva persona, i sí, doncs felicitats, perquè amb una mare el pitjor que li pots fer és anar contra el teu fill, és el pitjor. O sigui, dos nois joves, que emprenedors, que els hi va sortir malament, pobres, que els hi va costar calés, que intenten fer coses noves i que vagin i que els denunciïn, que ara s'han de pagar un advocat, que ara han d'anar... El meu fill em deia, jo en ma vida he anat, mare, amb un jutjat, jo no sé ni el que és això. Home, sincerament, ja està bé.
He pensat en aquella conversa que vam tenir el desembre del 23, quan us vaig dir, voleu dir que en el seu moment no veu pensar allò, a veure si em ficarem un problema jo ara aquí, i em veu dir no, perquè el meu fill té tot el dret del món
a poder... Clar, té tot el dret, i a més és que es va mirar, i a més és que qualsevol document que firmo jo, a mi també em sembla que aquí vivim no sé on, qualsevol document que signo jo, primer ha passat per tots els tècnics, pel secretari, pel no sé què, ha passat per tothom, si tothom ho sap, el que ens costa fer les coses, precisament perquè tot està molt fiscalitzat i molt controlat, penses que aquí ve un i se li pot donar aquí... És que he sentit unes animalades, ara, unes animalades... No? Com diuen, sí, vés a saber els pisos, però què digueu? Si tot està superregularitzat, el que passa és que van contra la meva persona. I es llegia, no? Ho llegia l'altre dia a l'Eco. I ha trucat els periodistes per dir treu aquesta notícia, a veure si em poden ensorrar. Això no és la política.
Esteu d'acord amb aquest editorial? Creieu que diu...
Sí. Home, si han anat directament a buscar periodistes per treure aquesta notícia, qui es dedicarà a la política? Per favor, qui es dedicarà a la política? Ningú, perquè pensen, a veure, si jo vull ajudar el meu poble, doncs em fa il·lusió per fer coses, i resulta que van contra tu, contra la persona, aixafar-te el coll, a veure si et poden ofegar i matar. És que és increïble. A mi és la part de la política que no m'agrada. És que no hem vingut a fer això, hem vingut a treballar pel poble i pots discutir tot el que vulguis. Em pots dir, escolta, molt malament el que estàs fent aquí, perquè no estic d'acord, perquè jo ho faria d'una altra manera. Fantàstic. Però posar-se amb la família... És que això ja és el... No sé, és que jo ja no sé fins on arribarà aquesta gent. No ho sé.
Creieu que tal com ha començat acabarà? Al jutjat em refereixo, eh?
Clar, és que aquí no hi ha res. El que passa és que, evidentment, si hi ha gent que té una denúncia anònima, o sigui, han anat directament a la policia que em va emmanillar a l'UDEF, han anat allà i han enviat una denúncia anònima allà per dir, ves contra aquesta senyora i contra el fill i contra el soci a veure què els hi podeu fer. I no quedaran amb res, perquè no hi ha res aquí. I amb la de problemes que té la gent a Sitges, quins problemes té? Que no pot, trobes un habitatge, que el preu està caríssim, que els sous són baixos, que la gent no arriba a final de mes. O sigui, quants problemes n'hi ha? Com perquè estigueu perdent, alguns partits polítics estiguin perdent el temps per acusar amb una persona, amb la seva família. Però això, quin benefici és per Sitges? Quin benefici és?
Aquesta denúncia va anar a l'UDEF?
Sí, és una altra vegada, ve de la policia d'allà. O sigui, això és algú que evidentment ho fa intencionadament, ho fa amb tota la intenció del món de fer mal, perquè per Sitges, torno a repetir, quin benefici és això? Això al final, si diuen, van la parada aquesta, doncs es va, el que costa això, que no serveix per res, perquè acabaran dient, doncs sí, es va donar molt bé i tal, i ja està. Quin benefici? Això algú treu, Sitges treu algun benefici amb això? Per favor, unes llicències temporals que es van donar abans de donar-li a l'empresa aquesta que estava al meu fill, se li va donar altra gent. Després d'estar al meu fill, se li va donar a una altra gent. Com deies tu, costa moltíssim omplir-les, perquè fixa't, gent jove que vol, que posa diners, que no sé què, que a sobre després et van a trepitjar i que no et funciona, i després es va posar una pastitxera. Crec que n'hi ha una que va començar així, que ha continuat, per sort, i me n'alegro molt.
També a través d'aquest sistema, d'un decret d'alcaldia, refereixo?
Sí. Va haver-hi un d'aquests que va continuar, però un de moltíssims que van obrir, van tancar, van obrir, van tancar. I són llicències, i per què es donaven llicències temporals? Perquè s'estava esperant a que s'acabés ara, el desembre del 25, tota la licitació sencera. Clar, tu anaves allà i deies, puc obrir una parada? I et deien, t'has d'esperar al concurs. Però per dinamitzar vam dir, bueno, doncs hi ha aquestes llicències temporals que tu, evidentment, has de complir amb una sèrie de requisits. Has de vendre un producte que no el vengui ningú. Has de complir amb les taxes aquestes. T'has de donar d'alta d'autònoms i pagar no sé què. Has de complir amb una sèrie de requisits i si els complies, tu hi anaves. I hi havia gent que durava un any, hi havia que duraven dos mesos i hi havia que duraven dos anys. És que i hi havia, per sort, algun que li va funcionar, que ara segur que es presentarà a la licitació gran. Mm-hmm. És que era per això. És per això per el que es feien.
A veure què aprova demà el ple o concurs de la licitació de les parades del mercat. Anem a una altra qüestió també d'aquest cap de setmana i a veure si és que es pot fer alguna cosa o no, o quina reflexió en surt des del govern i des de la pròpia alcaldessa. Es pot fer alguna cosa amb els contenidors de l'Ave Maria?
Bé, jo he quedat amb l'Ave Maria perquè els vam trucar, perquè vaig dir, home, em sap greu que no haver-me trucat des del primer minut. Com he dit moltes vegades, el tema dels contenidors no els posem i traiem nosaltres, sinó que són sempre, sempre per criteris tècnics. El carrer Artur Carbonell, i tu també crec que ho saps bé, perquè algunes vegades hem parlat, és un carrer que hem tingut molts problemes amb els contenidors. I això ja ve d'aquell contenidor que estava davant de Can Julián, diguem-ne.
Sí, sí, sí.
D'allà que havíem tingut moltíssimes queixes, que es va treure aquest contenidor. I s'ha de posar, perquè el carrer Artur Carbonell és un dels carrers on transita més gent i on hi ha molts desbordaments. Per tant, fan falta contenidors. Això està claríssim. També és veritat que portem molt de temps amb un projecte que era canviar l'ordenació, canviar la circulació una mica entre el Artur Carbonell, Passeig Vilafranca i el carrer Salvador Miravent,
sí,
que és el que puja per darrere...
Darrere el mercat.
Exacte. Allà es volia canviar, una de les propostes era fer cercle, o sigui, només fer una direcció.
Això recordo en el seu
exacte.
Moment.
Exacte. I en el seu moment també es va dir que Artur Carbonell ampliar les voreres i fer un sol sentit. Això millorarà molt tot això, perquè llavors els contenidors no estaran tan a prop de les cases ni dels comerços... I funcionarà bé. Per tant, tota aquesta mobilitat de contenidors que s'està fent, en principi és bastant provisional, perquè a la llarga aquí hi ha d'haver una reordenació important. I amb l'Ave Maria, a veure, jo entenc per el que m'han dit els tècnics, perquè clar, jo també ho vaig preguntar, ostres, què ha passat aquí? Primer, no s'ha tret la plaça de mobilitat reduïda, que és el primer que em van dir, també se'ls hi ha posat, hi ha la seva plaça, una altra plaça de mobilitat reduïda, i els contenidors que han acabat allà. Jo no sé si es poden separar una mica o no. Pel que em diuen els tècnics, molt no es pot bellugar. Mireu quantes bateries de contenidors hi ha en aquell carrer. Molt no es pot bellugar, però bé, hem quedat amb ells també tenen alguna proposta i no hi ha cap problema en parlar-ho. però molta gent, eh? També l'Hospital de Sant Joan té uns contenidors allà al davant i també a qualsevol altres residències, vull dir, per tant, bueno, parlem-ho tranquil·lament i jo crec que parlant s'entén la gent i per tant jo crec que podem arribar a una solució, però sí que tenint en compte que això ha de ser provisional, perquè crec que Artur Carbonell ha de canviar bastant la fesomia d'aquest carrer.
És a dir, hi ha d'haver voreres més amples?
Voreres amples i un sol sentit de circulació, llavors això aminorarà el, i no ha d'haver-hi tanta trànsit. Bueno, és que allà mateix no, hi ha un semàfor,
sí, sí, sí,
on ja passen milers i milers i milers de persones.
Diríem
és
que,
un lloc...
que aquest semàfor i el del Poble Sec, el de la Cruïlla, sí, són els dos semàfors de Sitges,
sí,
per excel·lència.
On passa més gent. Sí.
I l'alcaldessa es referia i que jo en més d'una ocasió li he dit que em perdonin ara, que allò és una merda dels contenidors,
sí,
perquè allò és si sí, algú no agafa els tifos algun dia...
És que clar, com hi ha tants... Com hi ha,
allò és de por.
Com passa tanta gent en aquestes zones, i hi ha moltes bateries de contenidors, però molta gent quan està ple doncs ho deixa a terra, llavors es van acumulant. Hem tingut molts problemes aquí a Artur Carbonell, vull dir, això tothom ho sap.
I aquest assumpte de quan es recullen els contenidors no es neteja mai el que queda.
I el
seu dia ens van dir que això era una qüestió del concurs, perquè en el camió només hi va una persona i la persona
ara va,
no pot baixar del camió.
En aquest nou concurs, en aquest nou plec de clàusules d'aquest contracte,
hi haurà algú que netejarà.
Que ens ha costat tant tirar endavant, perquè també alguns altres també han intentat aturar-lo de moltes maneres, però quan per fi tinguem, és un contracte més car, evidentment, però molt més bo, perquè també té en compte això. Normalment els contractes aquests de neteja, tu el fas, l'estudies molt bé i tal, però al cap d'un temps... Per això els contractes són per 4 anys o 5, perquè també t'has d'anar adaptant. Mira, hi ha carrers que de cop i volta canvia radicalment i s'arregla quasi sol, gairebé el problema, i n'hi ha altres que augmenta molt la gent, la freqüència, i s'han de fer canvis.
Us apunto una altra qüestió, a partir també del que dèieu, si us heu de trobar amb l'Ave Maria i la possibilitat de poder estudiar una altra ubicació millor dels contenidors. Ens comentaven l'altre dia, quan parlàvem, que els sabia greu que, des del punt de vista de la gestió de residus, es pogués considerar l'Ave Maria com un hotel. A l'hora de pagar la taxa en el futur contracte que ve d'assumir, perquè s'entén, i probablement aquest no seria un mal argument, que es pot ser un gran generador de residus, però també és una entitat assistencial, una institució assistencial. Això es pot...
Sí, no, de fet no se'ls considera.
No se'ls considera.
A mi m'estranya que ho hagin dit perquè... Ja,
es va dir que es considera un gran generador de residus.
No, perquè nosaltres, els grans generadors de residus, és veritat, sobretot és qui fa molt de rebuig i evidentment un hotel fa de tot, però aquí hi havia hotels, hi havia grans superfícies, els supermercats i hi havia les residències, i clar, amb les residències vam tenir nosaltres també molts dubtes, perquè vam dir, home, però per què? És pels bolquers, els bolquers és un problema, és veritat. Llavors clar, amb el nou contracte de neteja el rebuig, el residu, diguem, s'aminora. Abans, si passaves cada dia, ara només passarà dos o tres cots, perquè la llei et diu que has de reciclar molt més i que no has de fer rebuig. I perquè els contractes de neteja són pels residents, per la gent que hi viu, o per les botiguetes que hi ha al centre del poble. Per això, evidentment, els grans hotels i això han d'anar a part. És que nosaltres no podem anar a recollir ni cobrar el mateix que li cobres a qualsevol botigueta o a qualsevol. Què ens va passar amb les residències? Que sí, així com al principi, clar, estàvem dins del paquet, és veritat, però després vam parlar amb ells i vam dir que de moment amb ells els deixem igual.
D'acord.
Ja parlarem què passarà.
De com es gestiona en el futur.
Sí, jo fins i tot li he dit a la Generalitat, vaig parlar amb la consellera de Drets Socials, perquè li vaig dir, escolta'm, aquí tenim un problema. Bueno, i amb l'Agència Catalana de Residus també. Vaig dir, aquí tenim un problema, esteu dient que hem de fer de tot per no fer rebuig, esteu canviant les lleis, ens esteu obligant a reciclar, ens esteu... Què fem amb les residències que fan un volum de bolquers molt gran? Què fem? Vull dir... Jo els aniria a buscar i cobrar i no tinc problema, però clar...
I un volum de bolquers que no es fa per caprici, es
clar,
fa, òbviament...
Clar, tu m'estàs dient, li has de cobrar a la gent el que gasta i el que gasta més, cobra-li més.
No.
Aquest pobre no gasta perquè vol, gasta perquè...
Perquè és l'obligació.
Clar, potser s'hauria de parlar d'una altra manera, com jo què sé, els residus clínics
o
els sanitaris...
La llei no contempla aquesta especificitat.
Ara per ara no, i jo aquí, no ho sé, jo crec que vaig obrir un meló, perquè fins i tot la consellera em va dir, home, doncs... Potser tens raó.
A vegades un dia ens plantejarem què fa tanta gent pensant.
Clar, també.
Perquè...
Sí que hi ha el rebuig clínic, el mèdic, això es va a part.
Hi ha el rebuig clínic perquè fa por.
Exacte.
Clar, perquè no deixaràs les xeringues en un contenidor.
Doncs els bolquers igual. I se'n fan molts de bolquers. Utilitzen molt. Llavors és un problema. Jo crec que això l'hem de tractar A banda.
Però és a dir, no, el cas de Sitges, de moment,
de moment
en el cas de
les residències,
el mateix servei que hi havia fins ara.
Doncs mirarem a veure de quina manera és que es pot solventar aquest problema.
11 i 12 minuts. Amb la mà al cor, us agrada el patronat?
A mi sí, jo estic molt contenta amb el patronat. Jo ja ho sé que, en fi, sempre hi ha gent que posa aigua al vi, però estic molt contenta perquè ha costat molt tirar-lo endavant, 30 anys tancat. Recordo com si fos ara el moment que amb el Miquel Forns el vam comprar, que ens va costar molt, no de diners, sinó explicar per què volíem comprar un edifici que s'estava caient a trossos, perquè recordem que en altres èpoques van tirar a terra la meitat quasi del, i és que a més l'altre dia m'ho explicava el senyor que ho va fer, allà es va fer una irregularació urbanística, una il·legalitat urbanística,
que ara no recordo, i jo no sé si ens podreu refrescar la memòria o no, perquè és que fa tant de temps, no estava dibuixat en el pla general a l'edifici del patronat, l'edifici social?
En el pla general,
estava,
què vols
estava,
dir?
És a dir, en els plànols, sí. Estava dibuixat aquell edifici o no?
Els plànols, ara no t'entenc, del 2006, quan es va fer el pla general.
És a dir, existia aquest edifici quan es va destruir, sobre el plànol existia o no?
Home, jo entenc que sí.
Perquè en el seu moment ens van dir
que sí.
Que fins
i tot
no existia en el plànol.
Que ja era de la Generalitat, quan van entrar unes màquines i a darrere van fer uns blocs de manera molt irregular i van tirar un tros a terra. I la Generalitat va parar les obres, va dir, però què esteu fent? Què esteu fent aquí? I llavors, i allà va haver-hi un lío important,
L'edifici de la Seu Social, aquell que tothom recorda. Social,
exacte, per això molta gent quan entrava diu, ui, sí. Jo el recordava més gran, a part que quan ets més jove i ets més petit,
però
és que és veritat, era més gran. Es van carregar, van tirar a terra un edifici
sencer.
Patrimonial que avui, mare meva, si a mi m'esteu preguntant per una para mercat, en aquell moment no sé el que tenia que passar. Evidentment, la Generalitat es va enfadar moltíssim, va multar, es va enfadar moltíssim, i quan el Miquel Forns i jo vam anar per comprar-ho, bé, els hi va costar molt, perquè ens volien fer pagar, diguem, que els hi havíem tocat un edifici històric, no? Vam comprar-lo, va costar molt, me'n recordo que vam explicar moltíssim perquè nosaltres ho volíem, perquè era un bell material, per això estic contenta que al final s'hagi pogut arreglar. N'hi ha hagut molts problemes, i tant que sí, perquè tot això ho vam comprar per una rehabilitació, com s'ha dit, no és una restauració d'un patrimoni, és una rehabilitació perquè ens vam acollir a uns fons europeus que et deien, vale, edificis antics que vols rehabilitar, doncs et donem tants diners, i ens vam acollir amb això. Després ens van sortir altres coses, lo dels coloms, lo del no sé què, lo del... Però tot i així, jo estic molt contenta, molt satisfeta, perquè a més hem recuperat un espai tancat durant 30 anys, la ciutadania contentíssima de veure tanta gent, la gent que té 30 anys no l'ha vist mai a la vida, no? Llavors, tanta gent veient-ho, obert per primer cop a la vida, gent gran que ho recordava, que evidentment ho va veure diferent, però que també està contenta, i a més, ara, amb la licitació, tot el que farem perquè hi hagi una llibreria, home, que al centre del poble, en un edifici antic, puguis posar una llibreria, doncs per mi és un orgull, perquè de fet la Generalitat ens deia, però això, si aquí val molts diners perquè està al centre d'un lloc on aquí es pot posar restauració, es pot posar... Vam dir, no, nosaltres no volem guanyar diners, volem recuperar patrimoni històric de Sitges i volem que hi hagi una llibreria o algo dedicat a la literatura, al llibre... I jo crec que serà, estic convençudíssima que serà un equipament referent en els propers anys.
Què queda per fer allà, per tant?
Queda per fer
perquè
moltes coses.
Perquè s'ha parlat de la rehabilitació, acollida als plans europeus, però ara què quedaria per fer allà?
Queda per fer molta cosa, perquè després s'han anat trobant coses pel camí. El jardí és el que s'ha d'arreglar bé. El jardí s'ha d'arreglar bé perquè ha sortit una paret, un talús, que ha estat molt més complicat que estirar a terra. Ja no us diré que també... Els locals que hi havia, que era el bingo,
sí.
Estem també parlant amb ells, perquè allò ja seria...
Els locals que ara són comerços,
Però estan tancats, perquè és comerç que només pot ser d'activitat cultural.
D'acord.
Llavors hi ha molta problemàtica, llavors ja seria, en fi, posar ja la guinda, el pastís, que poguéssim obrir per allà al darrere. Per mi allò ja seria ideal.
Perquè allò és una propietat privada, ara?
És una propietat privada que és la que ens va explicar va tenir tot el problema quan va tirar a terra i tot això. Llavors té molts problemes, però l'ideal seria que l'Ajuntament pogués optar per algun d'aquells locals, llavors s'obriria pel carrer
Sant Bonaventura, que el patronat tingués les dues entrades. I l'entrada del carrer Sant Josep arribés al pati de darrere.
Això seria ideal. Per Sant Bonaventura.
Perdó, per Sant Bonaventura.
Exacte. Per tant, però primer, què s'ha de fer? S'ha d'arreglar bé el jardí, però evidentment la
seguretat. Seria l'entrada, l'antiga entrada, del cinema a l'aire lliure.
Exacte, sí senyor. Sí. Però com allò encara ve de tot aquell dia urbanístic que es va fer aquell moment, doncs no és fàcil.
Però és a dir, la idea podria ser...
Podria ser una idea molt bona, la veritat. s'ha d'arreglar el jardí, evidentment, perquè el projecte primer era el jardí doncs, molt funcional i molt maco, llavors en principi allà on tenia aquesta paret que s'ha caigut van com unes grades de fusta, en fi, un espai també per poder llegir allà a l'aire lliure, que és molt maco, està molt bé. I després el que no anava dins, perquè això no era rehabilitació, o no anava dins dels fons europeus, era els vitralls i el campanar. Ja ho sabíem, vull dir, això ja es anirà fent, però el que no pot, sabent com és l'administració, lo lents que som, el que tot costa tant, no podíem esperar tenir-ho tot perfecte, perquè llavors no obriríem fins d'aquí 10 anys o 5.
Per aquells que pensen, esclar, hauran estat molts diners per un espai que en el fons és un espai reduïdet.
Sí, però bé, però era això, o és el que dic, ens va costar molt amb el Miquel i a mi dir a la Generalitat que aquell espai nosaltres el volíem recuperar, i perquè no ho entenien, dèiem, però si és un edifici que s'està caient a trossos, que està molt malament, sí, però aquí jo crec que hi ha un sentiment històric, un sentiment de pertinença a Sitges, i crec que aquests espais... El carrer Parellades, al centre del carrer, home, si ens deixem perdre això, sí, clar, que val diners per recuperar i ens costa molt, però al carrer Parellades seguirem tenint un patronat. Què volen, que estiri terra i que posin McDonald's?
Dir, voleu dir que bueno. tampoc es pot pagar un immoble i després no fer-hi res.
Exacte, si el tens tancat, tampoc
serveix. I a part
serveix.
Tampoc el pots tirar a terra perquè és patrimonial.
Ja
tampoc ho pots.
Exacte, ja ho sabem que això val molts diners, però jo crec que Sitges, i si ho pot fer, ha de fer l'esforç per recuperar aquests espais, perquè si no acabarem perdent-ho tot, que ja ens està passant, no? Imagina't passar pel carrer Parellades i que allà veiessis un edifici, un bloc, com ens està passant a molts llocs. Ah, no, farem residencial, fem pisos i vinga, ja està. No, jo crec que per això, jo estic contenta, sé que falta molt, sé que costa, sé que... però estic convençudíssima que amb els anys serà un espai referent per Sitges.
Ara que parlàvem de pisos i arran... que ahir es va poder aturar aquest segon intent de desnonament d'aquesta família del carrer Escoles Pies, ens preguntàvem a partir de la derivada d'això, els pisos dels mestres quan definitivament es podran ocupar?
Bé, els pisos dels mestres ens quedaven 4 encara que s'han de descatalogar, no, que s'ha de treure el fet de que eren per mestres, no?
D'acord, digue-li desclassificar,
sí,
digue-li el que sigui.
I bé, estem en aquest procés, però els altres funcionen tot bé, quan tinguem perquè d'aquests 4 n'hi havia un que estava ocupat i que la persona que l'ocupa no volia marxar encara. Fins que no es resolgui aquest tema, doncs no els podem desafectar. Estan afectats pel tema aquest de que eren pisos que eren per mestres, no?
En Déu-n'hi-do, 100 desnonaments l'any, eh?
Són molts, és horrible, o sigui, és que el problema de l'habitatge, això sí que és un problema greu, que tenim, que pateix tothom absolutament. 100 desnonaments a l'any, clar, nosaltres sentim quan surten a la televisió, surten, però n'hi ha moltíssims de desnonaments, moltíssims. Hi ha moltíssima gent que no pot pagar els lloguers, molta. Per tant, és un problemon enorme que tenim.
Ens preguntàvem a partir d'aquí, perquè és clar, és fàcil preguntar-s'ho. La vivenda pública serà sempre una vivenda de lloguer, de titularitat pública, o en
o
principi
no.
Així es planteja,
sí.
Però es planteja de lloguer, i clar, evidentment, totes aquelles persones que estan de lloguer saben que en un moment determinat aquest lloguer finalitzarà i que, per tant, es tornaran a trobar.
A veure, els pisos que fem nosaltres, amb l'HPO, cada 7 anys n'hi ha una revisió. Si tu segueixes amb la mateixa...
Amb les mateixes condicions?
Amb les mateixes condicions, tu t'hi quedes.
D'acord.
Tu t'hi quedes. Després nosaltres també estem mirant... Tampoc no és senzill, però sí que estem mirant de fer habitatge de compra sempre amb dret a superfície. És a dir, que tu agafaràs, compraràs... És una mica allò de les cooperatives. Tu compraràs un habitatge de l'Ajuntament, que sempre serà de l'Ajuntament, però ara la normativa, clar, que va ampliant això,
cada
vegada permet més. Clar, tu compres un habitatge, te'l donen per 80 anys... Tens dret a fer transmissió amb els teus fills. Vull dir, és gairebé com una compravenda normal. L'únic és que el terreny és de l'Ajuntament. I al cap de 80 anys es tornarà a parlar de què passa.
Per tant, diguem-ne, a la manera vienesa, a la manera austríaca.
Exacte, i nosaltres ja estem
mirant...
És a dir,
és l'Ajuntament el propietari...
I nosaltres estem mirant de fer ja, de començar a fer... Aquests 482 que tenim, en principi, són tots de lloguer. En principi, perquè potser alguna part també podria començar així.
Per tant, és a dir, d'alguna manera, el que planteja l'Ajuntament de cara al futur, és el que també s'ha comentat en molts plens municipals, que no hi hagi el mitjancer de les fundacions, sinó que sigui la pròpia institució la propietària de tot i la gestora de tot.
Bueno, les fundacions, la propietària també és l'Ajuntament.
També, sí, però vull dir la gestió.
No, la gestió també la farà algú, també la pot fer.
D'acord.
La pot fer l'Ajuntament o la pot fer
algú
altre.
O la pot fer algú altre.
Que en principi és molt més fàcil que ho faci algú altre, perquè et fa la construcció. Però jo crec que és una bona proposta, el que passa és que també passarà com a tothom, que et demanen una entrada. I si has de posar 20.000 euros o 30.000 euros, doncs no tothom els té, també, i menys molta gent jove. Per tant, també s'han de buscar fórmules per ajudar a fer aquesta entrada.
Però és a dir, la idea és anar introduint, perquè això també ens ho havien comentat els darrers dies, esclar, i semblava en algun moment que la compra ja quedava descartada, en qualsevol cas, però ara sembla que es comença a plantejar la possibilitat de comprar vivenda pública.
Sí, sí. Nosaltres, de fet, amb els 175 habitatges que vam fer la legislatura passada, ja vam parlar d'això. El que passa és que hi havia tanta necessitat de lloguer i partíem de zero, perquè no hi havia res d'habitatge social aquí a Sitges, que per tant vam dir, de moment fem-nos tots de lloguer. I els 482 també hem començat així, però ja veurem, perquè ara estem amb la reparcel·lació. I a lo millor podem fer un paquet de 20-30 habitatges, 482 són molts, podem fer 20-30 de plantejar-nos de fer de compra. De compra amb dret a superfície.
I sempre recordem com funcionaria aquesta forma de comprar un habitatge amb dret a superfície.
Amb dret a superfície, però el tens per una llarga durada i a més pots fer transmissió, que això és molt important perquè abans tampoc es podia fer. Per tant, tu compres aquest habitatge.
Per quan? Que 25 anys, 30 anys?
No, per tots, per 80. Tu els compres ja pels 80 anys. Clar, si tu tens 30 anys o 40 i el compres per 80 anys, segurament tu ja viuràs sempre allà.
Ho pregunto perquè, és clar, com que hi havia també aquell, no sé si dir, aquella reflexió de esclar, és que si aleshores convertim l'habitatge públic en un habitatge de propietat...
No es podrà vendre mai.
No es podrà vendre mai,
sempre, si tu... És que a més ara ja està molt, molt estipulat això.
Compres el dret a aquell habitatge durant 80 anys,
si
per dir-ho
així. Si tu compres i el cap de 10 anys et mores, que podria passar, clar, tu el tenies per 80 anys i et mores, pot passar als teus fills, no passa res.
D'acord.
Si tu te'n vas, vols canviar, l'Ajuntament el recupera.
Però no ho pots vendre mai.
No el pots vendre mai, perquè sempre és públic.
Us pregunto aquí per una derivada, i ja hi anirem a la presentació, però el dissabte 9 de maig a les 11, a l'Espai Joan Tarrida es presenta La Veïna, que és un grup que vol formalitzar la primera cooperativa d'habitatge en cessió d'ús de Sitges.
Sí.
Volem seguir per fer realitat el primer bloc d'habitatge cooperatiu en cessió d'ús. Com funcionen aquestes coses?
Sí, això estem parlant amb ells, amb La Veïna, i també estem parlant amb un sindic, amb la UGT, que també es dedica a fer habitatge d'aquest tipus.
I com funciona?
Això està molt bé. És una cooperativa. Tu poses uns diners al principi, doncs això, que és bueno, és un hàndicap, depèn d'aquí, perquè però has de posar uns diners en inici, 20-30 mil euros, tota la cooperativa.
D'acord, és a dir, una cooperativa, per exemple, 20 persones.
Exacte.
Aquestes 20 persones posen d'entrada uns diners a la cooperativa.
Exacte, i això et permetrà amb la construcció.
Sí.
Amb tot això es farà la construcció i després es paga com un lloguer i vas pagant aquesta construcció que has anat fent.
Per tant, el bloc és propietat de la cooperativa.
Exacte, exacte. El que passa és que aquí, doncs, aquí l'únic que es parla és, tot és la cooperativa. Què hem de fer nosaltres? Ells que et venen a demanar un terreny de l'Ajuntament, perquè clar, aquí el que no pot ser és un terreny privat, perquè a part d'aquests terrenys són molt cars, perquè no té sentit. Llavors aquí a nosaltres ens interessa aquestes fórmules, ens interessen molt.
I això es contempla? És a dir, l'Ajuntament encara podria tenir terrenys per poder desenvolupar blocs d'aquest tipus? Alguns sí.
Penseu que cada vegada que es fa una urbanització privada és obligació, per sort, de donar una part a l'Ajuntament. Llavors amb aquesta part podem fer una mica el que vulguem, en el sentit, hem de fer habitatge. Llavors hem de fer-ho amb una cooperativa, o podem fer habitatge nosaltres com el que tenim fins ara, o pots fer habitatge dotacional, que també estem fent. És a dir, a mi aquestes fórmules, la veritat que m'agraden, m'interessen, penso que són bones propostes, perquè és això, agafes a més gent diversa.
És a dir, que una aposta de futur, per dir-ho d'alguna manera, per un costat hem parlat d'aquesta compra de pisos de promoció pública, però que sempre amb titularitat municipal, i per una altra banda hi hauria la possibilitat que joves amb un determinat perfil que tinguessin la capacitat es constituïssin com una
joves
cooperativa.
Joves o no joves, Aquí hi ha de tot.
Aquí hi ha de tot. Es poguessin constituir en una cooperativa
exacte.
I aleshores construir un bloc de pisos en terreny públic.
Entenc que La Veïna també, ja que el que han de fer és promocionar-ho molt, explicar-ho molt, perquè has de ser bastants perquè et surti.
Està
bastants,
clar,
vull dir,
perquè
50,
fer un bloc,
60,
fer un bloc de pisos no,
clar, 10
no
persones o 15 no surten els
està
números.
Clar.
Llavors han de ser bastants. Llavors està bé que ho expliquin, que ho promocionin, que ho expliquin molt perquè s'hi sumi molta gent. Jo crec que és la batalla més bona que pot fer la gent, que pot fer el veí o la veïna, el ciutadà, de
una,
dir...
Una multipropietat en cooperativa.
Exacte. Jo, per mi penso que són solucions d'anar una mica contra tots aquests fons voltors i tota aquesta maquinària immobiliària que està comprant pisos i pisos i pisos i que un privat és impossible competir amb aquesta gent, doncs aquesta és una manera de competir.
A veure si la compra ara tornarà a ser, no sé si diu, una aposta de futur.
Sí, però jo sempre amb pensant això, amb dret a superfície o en aquest cas amb dret a una cooperativa. El que no pot passar és això, que tu compris, et surti un preu econòmic per lo que sigui, perquè és una oferta.
Que tu compris amb uns avantatges i que després...
I després tornis a revendre i tornis a fer negoci. Això no es tracta de fer negoci, es tracta de que la gent pugui viure. I penso que aquestes opcions, aquestes propostes són bones.
Tenim 3 minuts. El posicionament del govern, si és que n'hi ha, perquè us ho varen preguntar molt el dia del ple sobre l'estat del municipi, a l'entorn de Vallcarca, si el govern com a govern té un posicionament.
A veure, nosaltres, és que jo no crec que com a govern, perquè som diferents partits polítics i amb tot el consistori, la Generalitat ens ha demanat un informe que digui què en penseu vosaltres d'això que volen fer aquesta gent.
Però és que l'Ajuntament com a tal ha de posar un posicionament.
I ells, els privats, ho han anat a explicar amb tothom.
Sí.
Què diguem nosaltres, entre altres coses, aquest informe que s'està fent, tampoc, però alguna cosa de les que diu aquest informe, perquè això també... Pues potser sí que és més tècnicament, però crec que ho compartim molts, és que el que no volem és fer un nou Garraf o un nou Botigues, diguem. No volem fer un nou nucli urbà a Vallcarca, perquè realment, i això és realment, amb el tema de l'habitatge, és on tenia l'escull més gran.
Diguem-ne que aquesta seria la línia comú, diguem-ne, amb una majoria
govern,
de regidors.
La línia de govern sí que té clar que, clar, posar 2.700 habitatges, això torna a ser unes botigues o un Garraf, i sabem els problemes que tenim, que l'endemà et diran jo vull policia, la neteja, què passa, el mobilitat...
Perquè el projecte contempla 2.700 habitatges.
Sí, exacte, ara sí que ha sortit. Llavors, clar, un nou sector econòmic, podem estar més d'acord o menys alguns, no? Alguns potser et poden dir, home, doncs ni un sector econòmic, no volem res, bueno, altres potser...
Entenc, alcaldessa, que no has de desenvolupar-se aquests 2.700 habitatges, això són, vaja, per poca gent que s'hi posi, són 3.500 persones?
Clar. També va peor,
sí, és que,
segur,
sí,
perquè,
sí.
Perquè és obligació per llei.
Però és que això, tot,
volem un altre nucli urbà nou a Sitges i aquí el govern, amb això sí que està bastant d'acord amb el que diu també més els tècnics que es miren el pla general com a urbanisme, que Sitges, doncs no volem que creixi tant, sincerament, perquè és que després necessites això, també necessitaràs fer més gran l'Ajuntament, més policia, més neteja, més... això no ens fa falta. Ens fa falta treball, sí, i tant. Ens fan falta sectors econòmics, i tant. Tots els que vinguin i millorar. I no viure només del turisme ni del totxo, no? Ni viure de l'immobiliari. Per tant, sí, volem sectors econòmics nous, clar que sí, però més residencial, més gent a viure, home, sabem el que és un Garraf i un Botigues, sabem el que pateixen, sabem les queixes contínues que tenim. Per tant, aquí això el govern sí que en això està d'acord, no? Ara, després podries dir, pues això, que hi ha algú, pues això, que defensa més, ja que és un terreny industrial, mantenir com un terreny industrial, ja que et diu no, desclassifiquem terreny industrial i fem que sigui tot verd. Hi ha altres, bueno, això podem tenir, però la base aquesta, el govern sí que la té bastant assumida.
2:15. Alcaldessa, gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins la propera.
Gràcies.